Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Això és Herrera des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Sempre és un plaer saludar a tothom. Soc el José Miguel Cruz i de seguida començarem parlant d'una meravella de notícia. Farem una d'aquelles xerrades que fan goig, que donen esperança, que diuen molt de l'avanç de la ciència, en paraules tan dures i que encara són un tabú i que fan molta por, com la paraula càncer o tumor. Doncs atenció, un anàlisi de sang pot detectar fins a 50 tipus de càncers diferents. És el que es diu, es coneix com el test Galleri, i pot trobar fins... Atenció, aquests càncers els pots trobar molt abans de que comencin a donar símptomes. És a dir, ja sabeu que molts d'aquests tipus de tumors o càncers comencen a fer-nos la vida impossible un cop ja estan avançats. En aquest cas, molt abans de que comencin, ja et poden dir, ei, ojo, peligro. Doncs en parlarem i analitzarem això del test de Galleri amb la cap del grup de genòmica del càncer de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, la doctora Anna Vivancos. Ho farem aquí darrere en una estoneta, però abans anem a repassar com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb el Carlos Lozada. Bon dia, Carlos.
Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, després d'una nit de llamps i de trons espectaculars a bona part de Catalunya, seran detectat 40.000 llamps aquest dimecres a la nit, sobretot aquest dimarts a la nit, sobretot a la zona de Barcelona i la zona del litoral de Girona i Tarragona. Doncs aquest dimecres el temps va millorant a poc a poc, la xafogor també està desapareixent, les pluges de les últimes hores també marxen i a partir d'aquest migdia el sol torna a ser protagonista amb temperatures que al pic del dia poden arribar als 30 graus. Ara n'hi ha 24 a Barcelona, 23 a Tarragona i Girona, 22 a Lleida i 19 a Andorra la Vella.
Que és la meteo, a veure si baixen les temperatures, que és el que està previst després de la passada d'aquesta tempesta. Com tenim el transport públic i la xarxa viària?
Doncs mira, com ahir, amb molta tranquil·litat, no hi ha incidències al transport públic i a la xarxa viària fluïdes en aquests moments, eh?
Molt millor. I de l'actualitat, Carlos, que en destaquem?
Doncs mira, sempre és una bona notícia parlar de que s'estan fent noves obres per tal de que a Barcelona, on hi ha tants problemes per l'habitatge, doncs hi hagi més vivenda, sobretot vivenda assequible per molta gent. Prenem nota d'aquesta iniciativa. L'antiga fàbrica de la Mercedes-Benz al districte de Sant Andreu és un dels últims grans solars disponibles a la capital catalana. Ara l'Ajuntament ha posat en marxa una operació urbanística que serà de les més importants que realitzaran els propers anys a la ciutat. Estem parlant de 90.000 metres quadrats, que és l'equivalent a 6 illes de l'Eixample. El projecte que s'ha presentat a les últimes hores d'aquest nou barri, el barri de la Mercedes-Benz, contempla zones verdes, carrers pacífiques i la construcció de 1.300 habitatges amb edificis més baixos. Un 60% d'aquests pisos seran privats i el 40% de compra o lloguer a preu assequible. Coneixerem tots els detalls d'aquest nou projecte a partir de les 2:20 de la tarda.
I és un projecte interessant perquè, com tu vam dir...
Costa molt trobar pisos.
Costa molt i, a més, possiblement és un dels darrers espais urbanitzables que queden a Barcelona,
sí,
perquè no hi ha espai.
Sí, no hi ha espai, ja t'ho deia, ara mateix. És un dels grans espais. Podem quedar un també a la zona de Sant Andreu, també en aquesta zona de Sant Andreu, a la zona del carrer Sant Andreu, però no n'hi ha gaires més. Recorda que Barcelona és una ciutat que està molt encaixada entre la muntanya de Collserola i després el marge, i allà dins hi hem de caminar, si no, hi ha lloc.
Carles, moltes gràcies, a l'una més.
Vinga, adéu, tornem després.
L'actualitat esportiva amb l'Albert Díaz. Albert, com estàs? Bon dia, benvingut.
Senyor Cruz, molt bé, bon dia, gràcies, bon dia a tothom, com va?
Molt bé, escolti'm, esperançat. És veritat que el Barça va perdre 2-0, però les sensacions són molt diferents, molt diferents.
Sí.
L'ansietat penso que va matar el Barça.
A veure, això només ho sap Xavi i ho saben els jugadors. És cert que va haver-hi una d'aquest partit de la segona jornada de la Lliga de Campions i la derrota 2-0, per contextualitzar, del Barça a Alemanya, a Munic, una part per cada equip, la primera del Barça, la segona per un Bayern que va ser més efectiu.
Totalment,
jo crec que podríem resumir a grans trets així. Aquesta és la notícia, l'herència que ens ve de la jornada d'ahir. Però la gran notícia amb blaugrana és que, finalment, algú pot pensar, cortina de fum. Escolti, no, perquè el Barça va jugar bé i es pot perdre a Munic, que no deixa de ser la bèstia negra a Europa del conjunt blaugrana, dic el Bayern. La gran notícia de la jornada és la renovació de Gavi fins al 2026, amb una clàusula de sortida de 1.000 milions d'euros, que són aquelles clàusules...
Que no, perquè no marxi
que
mai.
Que mai paga ningú.
Que mai paga ningú.
Que, però no és que... És a dir, ningú paga mil milions d'euros i ningú paga 500 milions d'euros. Ja si ho baixem una mica més...
No passa res.
En podríem
és una molt
parlar.
Bona notícia pel Barça.
És l'anunci en la jornada d'aquest dimecres i demà dijous l'oficialitat, signatura, fotografies, presentació de la renovació. D'això en parlarem a la primera part del programa d'avui d'Esports Cope, en aquest equador de la setmana, des de les 3 i 5 de la tarda i fins 2 quarts a 20 minuts per les 4. Un dia posaré una càmera en aquest estudi per veure el que passa mentre el servidor va parlant
entre
José Miguel Cruz i el nostre company tècnic.
Ens hem de posar d'acord per continuar Martínez. El programa que hem de començar.
Després, a la segona part d'Esports Cope, la resposta de l'Espanyol al comunicat de RDT. La diferència, la primera gran diferència entre el comunicat que ha fet l'Espanyol i el de RDT, potser m'equivoco, és que el comunicat de l'Espanyol l'ha redactat l'Espanyol i el comunicat de RDT no l'ha redactat RDT.
Això és una diferència...
No passa res, una de tenir assessors... Des del meu punt de vista, potser m'equivoco. I després, la resta de coses, hem de repassar com està el Girona, hem de pentinar que té un mínim accent català aquesta selecció espanyola de bàsquet, que ja és a les semifinals de l'Europeu contra Alemanya el divendres vinent, 8:45 del vespre.
Són 11 vegades seguides, no?, que arriba a ser
11 vegades consecutives que es fiquen la lluita per medalla en un campionat d'Europa. Tot això amb un arquitecte que es diu Sergio Scariolo, que és l'entrenador, que entre altres coses ha fet Espanya, ens ha fet campions del món, i amb una selecció amb menys talent, però amb el mateix caràcter que tots els equips. Ahir va superar Finlàndia, espera Alemanya, que és l'anfitriona, que s'ha carregat a una de les grans favorites.
A Grècia,
A Grècia,
sí,
d'Antetokounmpo.
Sí, sí, sí.
No et dic més perquè tu tens més coses, jo m'enrotllo, en principi torno a la 1:05, aquestes coses de la ràdio.
Doncs a la 1 tornem a parlar.
Què tenim ara, Cruz?
Doncs mira, una gran notícia. Primer parlarem amb l'Adrià González de Mundo Natural i després, atenció, és una gran xerrada, perquè parlarem d'aquest test, el test Gallery, que pot detectar per mitjançant un anàlisi de sang fins a 50 tipus de càncer diferents, molt abans de que donin símptomes.
Adrià i Test Gallery, em quedo escoltant.
Molt bé, i amb l'Adrià González parlem d'aquí uns minuts, aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal, de aquella manera tras dos años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas y eso se ha notado en los hoteles que durante...
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% en junio y agosto.
Dos de cada tres empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. No hay gente para trabajar en hostelería.
Creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la luz.
¿Cómo está en el sector tras el verano?
Porque... De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Muchos españoles están preocupados por llegar a final de mes. Hay algunas buenas noticias. Los ingresos por turismo, por ejemplo, este verano son semejantes a los que se generaron antes de la pandemia.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Voy a comprobar qué puedo comprar con unos 50 euros. Llego al Mercado de Maravillas de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Quería unos gallos de ración. ¿Qué pescado es el que más ha subido?
Salmón. La lubina.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, buenos días. Encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es Tiempo de Juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Adrián González, de Mundo Natural, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Fue encantado tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de Colacel Platinum. ¿Qué es Colacel Platinum?
Colacel Platinum es un suplemento a base de colágeno hidrolizado puro de origen marino. Esta vez combina la tecnología Berisol con estudios clínicos y muy interesante, muy importante, algo que supere a todo lo que es el colágeno tradicional que hemos estado adaptado hasta ahora. Aporta también astrágalo. El extracto de astrágalo estimula las células madres, que son células pluripotenciales que están dispuestas y van viajando por todo nuestro organismo mirando allí donde hay que reparar, donde tenemos que rejuvenecer los tejidos. Importante también la astaxantina. La astaxantina es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C. Por lo tanto, lo hemos incorporado aquí. Importante para el hígado, para la piel, para la vista. Por lo tanto, no podía faltar en un suplemento tan potente como es el Colacel Platinum. Y además, la típica acción que nosotros buscamos en nuestro laboratorio y que no lo hace nadie más, que es inhibir esas enzimas colagenasas, esas metaloproteinasas que van degradando todo lo que es el tejido de relleno, sostén, elastina, colágeno, ácido hialurónico. Todo eso se va perdiendo por el paso de los años, Cruz, porque estas enzimas se disparan a partir de los 25 o 30 años. Así que Colacel Platinum, con todos estos ingredientes y además con ese selenio y ese zinc que necesitamos para activar las enzimas reparadoras de nuestro organismo, hace que sea uno de los suplementos más potentes que hay en el mercado, y así Colacel Platinum se convierte en algo más que colágeno.
O sea, digamos que ya a partir de los 25 o 30 años sería ideal poder empezar a tomarlo.
Importantísimo, a partir de esa edad es cuando se disparan estas enzimas, que juegan un papel muy importante en la etapa embriológica, porque nos moldean, nos dan la forma a los dedos, a todos los tejidos, pero ya a partir de esta edad comienza el proceso de envejecimiento precisamente por la acción de estas enzimas. Imagínate que cuando estas proteínas con capacidad enzimática, que son como tijeras, van degradando todo el tejido de sostén, por ejemplo, en la piel, ¿qué ocurre? Flacidez, descolgamiento, arrugas superficiales y profundas, manchas, síntomas de envejecimiento. Pues esto hay que detenerlo, así es como trabaja el Colacel Platinum.
¿Cuál sería la posología del Colacel Platinum?
Muy sencillo, una ampolla al día es lo ideal, un vial de esto al día es ideal, siempre fuera de las comidas, eso sí, porque acuérdate que el colágeno es una proteína y además lleva muchos antioxidantes, lleva muchos nutrientes, vitaminas, que pueden competir con los de la dieta. Por lo tanto, si le quieres sacar mejor partido, te recomiendo siempre que lo tomes con el estómago vacío.
Pues ya lo sabéis, podéis adquirir el Colacel Platinum llamando al 91 446 0000, es el teléfono de Mundo Natural, 91 446 0000, en tiendas especializadas, en herbolerías, parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Grans èxits de Madonna, La Isla Bonita, us en recordeu? Com el True Blue i coses d'aquestes. Era una època de Madonna que els que tenim una edat, això ens recorda i ens toca una mica la fibra, no? Ai, aquests temps. Bé, parlem d'una gran notícia. Tenim una xerrada plena d'esperança, plena de positivitat, perquè són d'aquelles coses que dius, mare meva, com avancem afortunadament cap a bé. Parlem del test de Galleri. Què és el test Galleri? El test Galleri ha demostrat la seva capacitat de detectar varios tipus de càncer que rastreixen el seu ADN. Pot detectar fins a 50 tipus de càncer. Però la gràcia fins i tot va més enllà. I és que pot detectar aquest tipus de tumors molt abans de que doni símptomes, molt abans de que ens posin en un compromís. Parlem d'això amb la cap del grup de genòmica del càncer de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, la doctora Ana Vivancos, que la tenim al telèfon. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Anna. Bé, com funciona això? Com funciona el tema de que des d'una analítica de sang doncs es puguin detectar no sé quants tipus de càncers són? Crec que ho havia entès a prop de 50. Com funciona això?
Doncs mira, ja fa temps que sabem que en els pacients oncològics la seva sang transporta fragments de l'ADN dels tumors. Això passa perquè els tumors es fan dividint, no?, en algun lloc a l'organisme, i per mecanismes que no són del tot clars van alliberant molècules d'ADN genòmic a la sang. I això és el que podem analitzar. Uf. Fins ara havíem fet servir, o estem fent servir molt, la biòpsia líquida en l'escenari avançat, és a dir, pacients amb malaltia metastàsica, i s'està implementant cada cop més, doncs, en estadis més temprans, diguéssim. Sempre havíem visualitzat que això es podria arribar a utilitzar per detectar pacients que no tenien símptomes, que tinguessin un tumor, però que de moment no donés cap símptoma i que, per tant, el poguéssim detectar en estadis molt temprans.
És flipant, és al·lucinant, això. És a dir, abans de que passi res, abans de tenir aquests símptomes, ja es pot saber, ostres, que tenim que podem tenir un problema.
Sí. Això és el que s'han desenvolupat, no?, en els darrers anys, jo diria els darrers 5 anys. S'ha començat a desenvolupar la biòpsia líquida no només per detectar mutacions i altres tipus d'alteracions, que era el que nosaltres fèiem servir fins ara, sinó en buscar unes marques que tenen aquests genomes tumorals, que són unes marques que regulen l'expressió del gen dels tumors i que es diuen els estats de metilació. I són llocs en el genoma que pateixen una alteració, que és aquesta metilació, i amb això es regula el gen. I això nosaltres li diem, no?, en l'entorn tècnic li diem que són marques de metilació, i aquestes marques són molt estables. Això vol dir que les cèl·lules tumorals normalment s'assemblen poc a les nostres cèl·lules de l'organisme.
Sí.
Pateixen un procés de desdiferenciació. S'assemblen més a les cèl·lules embrionàries, potser, no?, d'alguna manera, que a les cèl·lules diferenciades del nostre organisme. Però la marca de metilació la mantenen. I això significa que no només podem fer servir aquesta marca de metilació per identificar que hi ha un tumor o que hi ha una marca de metilació en la sang que no hi hauria de ser-hi, perquè les cèl·lules normals no alliberarien, no?, aquesta marca.
No deixarien aquesta pista, sí.
Exacte. I, a més, com que es manté, és molt robusta el manteniment de la marca de la cèl·lula d'origen, és a dir, del teixit d'origen,
sí,
es pot mirar en base a quin perfil de metilació té aquella persona en la sang, que no hauria de ser-hi, es pot mirar quin teixit d'origen té aquella marca.
És a dir, que
de manera,
no només podem saber que tenim un tumor sense que hi hagi sintomatologia, sinó saber on està.
Exacte, de quin origen té el tumor. És a dir, aquesta marca de metilació correspon a cèl·lules epitelials del còlon. Possiblement aquest pacient té un tumor de còlon, i llavors s'ha de mirar, a veure, fer-li tot els tests adequats per diagnosticar-li el càncer de còlon. Però ja la marca de metilació ens guia de l'origen de les cèl·lules d'aquell tumor que està en aquell pacient i que encara no ha donat la cara.
Llavors, jo tinc un dubte. Per exemple, quan trobem aquestes marques, significa que ja està desenvolupat el tumor o que encara no... que pot passar?
Bueno, clar, els tumors passen tota una sèrie de fases fins que s'esdevenen com a tals, no?
Sí.
I hi ha lesions premalignes que poden conduir, no?, a que s'acabi de desenvolupar un tumor, no? Tothom ho sap, que hi ha lesions, doncs, els adenomes, no?, en el càncer de colon, per exemple, quan fan una colonoscòpia i troben un adenoma i el treuen perquè allò en un futur pot acabar sent un càncer de colon, pot acabar desenvolupant-se. Llavors, aquesta és una pregunta molt bona que em fa, perquè no sabem encara del tot fins a quin punt serem sensibles o serà sensible a aquest tipus de tècniques. Si podrem ja detectar estadis premalignes o detectarem estadis que són ja tumors que ja estan allà i que serien malignes, però encara no estan avançats, estan localitzats.
D'acord.
Si un tumor està localitzat, es pot operar i curar la persona.
D'acord. És el test d'un nom, és el test Galeri, es diu així, test Galeri, i l'altra qüestió és, clar, un cop això ja ho tenim controlat i demostrat, la idea quina seria? Quin és el següent pas? A quina part de la població s'aplica de forma genèrica, a una part en concret? Com s'aplicaria tot això?
De fet, aquest estudi, que s'ha fet amb 6.000 pacients, 6.000 i escaig pacients,
sí.
Està computat per dos cohorts, dos grups de persones. En el primer grup, que són el 70% de totes les persones incloses a l'assaig, són persones amb un increment de risc de desenvolupar càncer, ja sigui perquè tenen historial de fumadors, ja sigui perquè tenen història familiar a darrere,
sí.
O perquè han tingut una neoplàsia prèvia, si han tingut un càncer abans. I aquest grup, que és el grup del risc, jo trobo que seria el primer grup, no? La lògica diria que aquest tipus de tècniques ens poden ajudar molt amb aquest grup, els grups de persones amb el risc de desenvolupar tumors, per poder-los fer un seguiment. I després, evidentment, sí. A la població general, a partir d'una determinada edat, igual que es fan altres cribatges.
Clar, ja quan arribes a certa edat, que hi ha més risc, això també va amb l'edat, doncs seria qüestió d'aquest... I es triga molt? Igual, quan fas una analítica de sang, doncs triga un cert temps, no? Quant temps es triga des que es fa l'analítica, no sé si ho saps, l'analítica fins que tens totes les proves?
Hauríem de trigar, o sigui, la biòpsia líquida és la tècnica més ràpida que tenim ara mateix per trobar, per identificar mutacions i altres alteracions. En el nostre laboratori triguem una setmana, doncs aquest tipus de test no crec que trigui més de dos, tres setmanes.
Carai, és que entre aquest test que estem parlant, doctora, i tota la immunoteràpia, totes les noves tècniques que hi han, ostres, és que s'estan donant, i corregeix-me si m'equivoco, igual me vengo muy arriba, estic molt esperançat, és que s'estan donant unes passes molt agegantades en la detecció i cura de molts tipus de càncer.
Sí, sí. De fet, jo porto 12 anys a la professió, no?, en l'àmbit aquest del càncer, i hem vist canvis de tumors que abans eren de molt mal pronòstic, que ara són grups de bon pronòstic, perquè tenen unes teràpies que amb els quals els tenen molts anys amb molta bona qualitat de vida, visquen a les persones que els pateixen.
Doncs, doctora Ana Vivancos, cap del grup de genòmica del càncer de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, gràcies per comentar amb nosaltres tot això i donar-nos aquestes explicacions, molt amable.
Vinga, moltes gràcies a tu.
És un bon què, tot això, però meravellós, què? Bé, doncs, després de parlar amb la doctora, ara parlarem amb les llars d'infants, perquè la xarxa de llars d'infants privades estan preocupades pel futur del sector. En parlarem amb el portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, l'Adolf Baqués, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Esta temporada, en este plató, nos hemos propuesto poner la actualidad patas arriba.
Analizando a fondo las cuestiones que de verdad nos preocupan a todos día a día.
Sin ideas preconcebidas.
Debatiendo desde todos los puntos de vista.
Sin precipitación.
Con la objetividad por bandera.
13.
Nuestro compromiso eres tú.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'Associació Catalana de Llars d'Infants, han fet càlculs i, segons els seus càlculs, només augmentant 200 euros al mes la subvenció a les llars privades s'assoliria la gratuïtat plena del P2. El cas és que la xarxa de llars d'infants privades estan preocupades pel futur del sector, no només per la natalitat, sinó per les qüestions de subvencions i de gratuïtat de la P2. Parlem amb el portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, l'Adolf Baqués. Adolf, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, exactament quina és la situació ara mateix de les llars d'infants?
Bé, les llars d'infants privades, a veure, cada cas és un món, eh? Però en general, i a partir de l'enquesta que hem fet des de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, podríem dir que estem una mica millor que durant la pandèmia, però que, saps què passa? És com una cursa d'obstacles. Saps? És a dir, se'ns acaba la pandèmia amb tots els horrors que això ha comportat i quan sembla que comencem a recuperar, doncs ens trobem que la natalitat segueix baixant, amb la qual cosa això ens afecta directament, i a més amb elements distorsionadors provocats pel govern, com és la pretesa gratuïtat de l'I2, que abans es deia P2 i ara es diu I2, eh? Us ho dic per si hi ha algú que no ho sap.
Llavors, amb aquesta gratuïtat, el que faria seria posar en perill tota aquesta xarxa de llars d'infants privades.
Clar, perquè a veure, la gratuïtat de l'I2, nosaltres entenem que seria una gratuïtat per tothom. I, en canvi, és una gratuïtat només per les escoles públiques, per les llars d'infants públiques, no? Per tant, això no és la gratuïtat de l'I2. Això és que en les llars d'infants públiques és gratuït, però no és per tothom. Uh-huh. Això... Clar, és una mica publicitat enganyosa. Vam fer un anunci de la Generalitat, molt maco, a TV3, on sortia, no?, doncs, tota famílies molt contentes portant els seus fills perquè era gratuït, no? Es destilava això. I, clar, això no és ben bé cert, és publicitat enganyosa, perquè tot el 40% restant de places, que som les que oferim les privades, no som gratuïtes.
Llavors, per què aquesta situació pot titllar-se de molt injusta, segons la vostra opinió?
Mira, ara et posaré un cas, per exemple. Imagina't que ets una família i que doncs, tu, per exemple, en el teu cas, podries, si calgués, pagar el que costa una llar d'infants privada. Ho podries, no?
D'acord.
Però com que veus que hi ha la gratuïtat, dius, doncs jo vaig apuntar el meu fill per a veure si tinc accés a una plaça pública. I resulta, doncs, que pels punts, pel que sigui, per casualitat, per sortejos, per tota una sèrie de coincidències, et toca aquesta plaça. I vas i portes el teu fill. Llavors, en canvi, tenim una altra família que potser no tindria els recursos per poder portar el seu fill o la seva filla a una llar d'infants privada. També s'apunta a una llar d'infants pública, però per sortejos, punts, etc., no li toca. Llavors, aquesta família no podrà dur el seu fill a la pública, però quan vingui a la privada veurà que no té els recursos suficients per accedir-hi. I, per tant, el seu fill o la seva filla no quedarà escolaritzat, quan tothom sap que a aquestes edats és molt beneficiós i important que una criatura pugui tenir accés a una llar d'infants i als estímuls i experiències que aporta.
Llavors, la idea, i entenc que realment hauria de ser més discriminatori, és a dir, l'accés públic seria per a aquelles famílies que no tinguessin els recursos o la possibilitat de pagar una privada.
Jo penso que tampoc ho faríem bé si ho féssim així. Mira, ara que ho explico. Imagina't que fem això que tu dius,
sí,
no? Que és més just i més equitatiu. Llavors, totes les famílies que tenen pocs recursos tindrien accés a una llar pública. Llavors, què passaria? Estaríem creant un gueto. què passaria llavors? Que la majoria de places de llars públiques serien ocupats per famílies amb baixos recursos. Jo crec que això no és el que interessa en una societat rica i plural. El que interessa és no crear guetos que es puguin barrejar a famílies, persones, a estrats socials. El més just, la millor solució, no és cap d'aquestes dues que hem parlat. La millor solució és que la gratuïtat sigui a tot arreu, tant a les llars d'infants públiques com a les privades, perquè llavors l'accés serà per tothom i la gent podrà escollir quin és el centre que més li agrada.
Llavors la idea seria augmentar aquesta subvenció a les privades.
Exacte, que a més, el bo d'aquest sistema és que nosaltres, a les llars privades,
sí,
no cal que se'ns construeixi, no cal que gastis molts diners en fer un edifici. L'edifici ja hi és. A dia d'avui tenim places lliures. I una plaça lliure, sense comptar ja amb les despeses de construcció i de fer edificis nous, el mes és bastant més econòmic una plaça privada que una plaça pública.
Llavors, quan parlem de pressupost, de quin pressupost estaríem parlant per arribar a una cosa així?
Mira, parlant d'una cosa així, i grosso modo, i tenint en compte que cada cas és un món i que no tots els casos són iguals...
Sí, sí, de forma genèrica,
sí. Sí, podríem dir que ara, per exemple, en l'I2, a les privades ens donen una subvenció que ve a ser d'uns 72 euros amb 72 cèntims al mes, val? Repartit en 11 mesos, perquè les privades obrim 11 mesos, no 10... doncs això vindria a ser això, aquests 72 amb 72. Doncs si tu afegissis 200 euros més, val, gairebé en la majoria dels casos, sense tenir en compte el menjador, però podríem arribar a la gratuïtat en el cas de la privada. Mentre que el cost d'una plaça pública, almenys segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, és uns 700 euros mensuals.
D'acord. Llavors, aquesta proposta, no sé si heu fet aquesta proposta al departament o com, i si heu fet com han reaccionat, si és que han reaccionat.
Tenim una reunió ara dintre de poc amb l'Associació Catalana de Llars d'Infants i les dues altres associacions del sector i anirem amb aquesta proposta i amb tota la cavalleria.
I és possible assolir tot això? Perquè ja saps que quan entrem a parlar de diners i de pressupostos és quan tot comença a girar-se.
Comença a girar.
Les idees seves són bones, però a vegades ja quan comença a parlar de pasta, aquí és quan comencen els problemes.
Mira, nosaltres anirem a parlar i ho intentarem, i ho lluitarem, a veure, a vegades també no d'una reunió ja surt la solució, no? També és anar fent que aquest discurs cali i que s'entengui. És a dir, crec que és una bona mesura, que no són tants diners, i que a més, crec que és una bona manera de salvar el model educatiu català, que el model educatiu català, jo crec, una de les seves gràcies i virtuts és la varietat de projectes. És a dir, la barreja entre propostes públiques i propostes privades, jo crec que dona un microcosmos de maneres de ser diferents, que és molt enriquidora. Nosaltres no estem en contra en absolut de que existeixin escoles bressols públiques. El que sí que creiem és que han de coexistir amb les privades en harmonia. I que, per exemple, si tenim places privades que estan buides, utilitzem-les. I si algun lloc realment no hi ha plaça privada i no hi ha plaça pública i s'ha de fer una escola bressol pública, que la facin. Però fem-ho entre tots, aportem tots el que sabem i on som, i creem i enriquim aquest sistema que ja tenim. O sigui que jo crec que és potenciar i realçar el que ja tenim.
D'acord. Doncs aquesta és la situació. Adolf Baqués, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Igualment. Bé, ja ho sentiu en aquest cas, només seria aquesta aportació de 200 euros, en aquest cas la subvenció de les llars privades que assoliria la gratuïtat de plena del P2. Va valorat molt bé... molt bé ha valorat l'Adolf doncs la situació de la xarxa de llars d'infants privades. Bé, anem cap al centre mèdic estètic Star Bene, la doctora Carmen Torrejón, que como siempre a mí me encanta cuando viene presencialmente, porque le veo, la veo, me lo explica aquí cara a cara todo. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias. Lo dije la semana pasada, aquí estoy y voy a intentar por lo menos uno de los dos días venir siempre.
Pues aquí siempre eres bienvenida,
gracias.
Ya lo sabes. Carmen, hoy, ¿hacia dónde vamos a ir?
Hoy vamos a ir hacia lo que es el perfil, y por perfil entendamos las características de la persona con sobrepeso y obesidad. ¿Por qué he querido tratarlo?
Que no es genético, lo dijiste el otro día. Ojo, que la obesidad...
La obesidad, hoy por hoy, en el siglo XXI, no es genética.
No es herencia genética.
Pero por el camino que vamos, de aquí a 300 años, que yo estaré con San Pedro desde hace mucho tiempo, pues seguramente sí, lo veré desde el cielo, porque no voy a ir al infierno, voy a ir al cielo.
Al cielo, yo también, yo tengo esa esperanza también.
Entonces, quiero analizarlo porque esto me lo encuentro muy frecuentemente y además forma parte de la terapéutica, forma parte del tratamiento. ¿Cuáles son las características de la persona que tiene un sobrepeso de una cierta importancia o que tiene una obesidad de la categoría que fuere? Me da exactamente igual. En primer lugar, es una persona que en los datos que nosotros hemos analizado de nuestros pacientes, en el 85% de los casos, cuando era un adulto joven, es decir, estaba en torno a los 25 años más o menos, no era obeso, ni tenía sobrepeso importante. Fíjate lo que te estoy diciendo, una cifra muy alta, ¿vale? Sí. A partir de un cierto momento de su vida empieza a aumentar de peso y va siendo un aumento de peso progresivo. Pero ¿qué características en común comparten esas personas? Insisto, yo voy a decir las que nos vienen a nosotros, que son los datos que hemos podido analizar. En primer lugar, a nosotros nos viene una persona, da lo mismo hombre que mujer, ¿vale?
Sí.
Hombre o mujer que piensa que él es diferente al resto. Es decir, que lo que a él le pasa a él.
Y no a nadie más.
¿En qué sentido lo digo? Pues porque llevan durante muchísimo tiempo intentando perder peso, que si la dieta de aquí, que si el consejo de allá, que si me voy a una nutricionista, que si me voy a la farmacia, etcétera, y resulta que van, pierden un poquito, lo vuelven a recuperar, etcétera. Entonces, además, en periodos donde comen sano, pues se dan cuenta de que no pierden peso y entonces la conclusión es, a mí me ha tocado la china. Es decir, yo tengo un problema que los demás no tienen. Cosa que no es verdad y luego lo explicaré. Personas que, como acabo de decir hace un momentito, se ponen a hacer dieta sana y se dan cuenta de que no solo no pierden peso, sino que
ganan,
a lo mejor,
incluso
poquito
ganan.
A poquito al año, pues van subiendo un par de kilitos. Con lo cual se reafirman en la situación de que son raros, ¿no? Que se encuentran a lo mejor con una como yo, servidora, que se sienta delante del paciente y le dice, mire, le voy a decir una cosa, comiendo judías verdes nos podemos engordar. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo usted? Pues mire, sí, y se lo explico, ¿no? Para no hacerme pesada ahora, es decir, que encuentran delante de ellos una explicación a lo que le está pasando, pero que se resisten a aceptar. Entenderla la entienden, pero se resisten a aceptar.
Que no acaba de...
No termina de hacerse ahí suyo, ¿no? Que hacen tratamiento, que nosotros lo hacemos con los pacientes, y que pierden peso, evolucionan muy bien, están muy contentos. Pero cuando ya están llegando más o menos al objetivo, ay, doctora, es que esto es muy pesado. Digo, ¿cómo que esto es muy pesado? Digo, esto es para toda la vida. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo usted? Digo, lo que le estoy diciendo, que para toda la vida es que usted no se pueda comer todo lo que le apetezca. Y esa resistencia a no me puedo comer todo lo que me apetece persiste. Y persiste a lo largo de los años. Es decir, está aferrada.
Pero es que lamentablemente eso es para todo el mundo.
Para todo el mundo. Pero
lo que pasa es que esto lo explicamos a las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad. Claro, aquí es donde hay que actuar. Pero yo tampoco puedo comerme todo lo que quiero y no pretender engordar.
Ahí vamos, pero esto es lo mismo. Oiga, quien come más de lo que debe se engorda y quien gasta más de lo que debe se endeuda. Es decir, hay como determinadas reglas del juego que esas están ahí y no nos las podemos quitar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hasta que el paciente dice, espérate un segundo, que cojo yo el toro por los cuernos y lo hago mío. ¿Y qué es lo que tengo que hacer mío? Que nadie puede comer todo lo que le da la gana siempre. Hasta que esa frase no se graba a fuego como si fuera el sello de la ganadería, José Miguel, hasta ese momento no cambia la actitud, no cambia el perfil de la persona con sobrepeso. Y hasta que no cambia, ¿qué pasa? Está en un vaivén de kilos que sube, que baja, que baja, que sube, pero además con el hecho de que pierdo 2 y gano 3. Pierdo 5 y recupero 6. Es decir, que siempre me van quedando unos cuantos de remanente.
Que milagros no hay en este aspecto. O sea,
ahora vamos a mirar a lo positivo. ¿Se soluciona esto? Sí. Pero entonces el terapeuta tiene que saber que este componente, este perfil, esta actitud está y tiene que ayudar al paciente a que salga de ella. ¿Soy yo prima hermana de las vírgenes de Fátima y de Lourdes? No. Me encantaría ser prima hermana de ellas, pero no lo soy. ¿Consigo cambiar esa mentalidad en el 100% de los pacientes? No, lo conseguimos en un porcentaje muy alto. ¿Lo consiguen los pacientes a la primera? Hay quien lo consigue a la primera y hay quien lo consigue a la tercera.
Es decir, según la persona.
Lo que hay que ser consciente es que ese, mientras persista ese perfil, persiste la actitud del paciente con sobrepeso, con obesidad, y que lo que tenemos que hacer, y nosotros lo hacemos porque somos conscientes de la problemática, es ayudar, ayudar y ayudar a que el paciente salga de ahí, y lo conseguimos afortunadamente.
Pues ya lo escucháis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón para que valore tu caso y te explique, te diga lo que tienes que saber, no lo que quieres oír, sino lo que tienes que saber, en el 93-414-3631. 93-414-3631 es el teléfono del Centro Médico y Estético Starbene. Doctora Carmen Torrejón, bueno, por cierto, en la web lo vais a encontrar todo, starbene.es, starbene.es, ahí encontraréis toda la información. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo, nos vemos.
Hasta luego. Tanquem Herrera desde COPE Catalunya y Andorra, obrim migdia COPE Catalunya y Andorra. Ara a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.